Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Mai va exercir d'advocat. Es deia Giovanni Agnelli, el de la Fiat, el de la Juve, més conegut com Gianni Agnelli.
Abuelito, dime tú, oh! Mis sonidos son los que oigo yo. Abuelito, dime tú, porque yo en la nube voy. Dime por qué.
Prou bé hem sortit.
Sí, sortit. M'agrada, m'agrada. No, ara m'ha... Sorpresa, però per què té a veure Agnelli amb Agnelli amb el...
Si vols dir-li Avocato Gianni, si has de tenir...
M'agrada molt més Avocato.
L'Avocato.
Hem posat aquesta cançó per posar una mica en context el personatge, perquè la figura del seu avi és fonamental. L'avi es deia Giovanni Agnelli, per això ell era conegut com Gianni, per no confondre'l.
El gran i el petit, sí.
Exacte, que va ser el
fundador... Entonces hi ha un altre més petit, Giovannino. ja arribarà.
Va ser el fundador de l'empresa... Fàbrica italiana d'automòbili Torino, Fiat.
Mira, ja sabeu què vol dir Fiat.
Que no ho sabíeu,
eh? Ja no només per això ha valgut la pena. La resta ja veurem.
Que això va fer amb els diners que li va deixar en herència el seu pare, Eduardo, que va fer fortuna criant cucs de seda.
Com?
Sí, senyors. Sí, senyors. Abans de vendre a l'Iris i per donar-te criptomonedes i 50 euros a centres comercials, la gent ja es guanyava la vida amb oficis benestars.
No, el tio va fotre molta pasta. Venint.
Cucs de seda.
Cucs de seda, sí. Pues la fortuna principal dels fundadors de la Fiat la comença el besavi Eduardo venent cucs de seda. A l'avi, a Giovanni Agnelli, al vell, els cucs de seda li devien fer una mica de fàstic i va fer carrera militar, però sense massa vocació, perquè el que de veritat el tornava boig era la mecànica. Però era una mecànica cutre. Ell era una barreja entre el professor Bacterio i el Coyote provant invents de marca Acme. Juntament amb dos amics, el tinent Gropello i el soldat Scotto, Agnelli, Gropello i Scotto, sembla la davantera del Torino de...
M'agrada, m'agrada.
Es tancaven a un garatge a intentar inventar motors que acostumaven a explotar per intranquil·litat dels veïns i del pobre Scotto. L'Scotto, clar, l'Scotto, un era el que tenia la pasta, i a més tenia el càrrec de capità o coronel, l'altre era tinent, i Scotto, el pobre Scotto, era soldat només. Per tant, el soldat, l'Scotto, era qui provava els motors i va acabar mal ferit en més d'una ocasió quan li explotaven els motors que intentava arreglar. Però finalment, i aquí apareix un altre personatge, amb l'ajuda de Benito Mussolini,
ui, ja hi som,
va muntar la Fiat i es va fer d'or.
Sí, va entrar en política i va ser alcalde del seu poble, Villar Perosa, des del 1895 al 1945.
I perquè es va morir el 45, perquè si no encara seguiria...
50 anys d'alcalde.
Però 50 anys d'alcalde és del més bèstia que...
Clar, però quan va morir...
Bueno, és que de fet quan va morir l'alcalde va ser el seu fill,
No, clar, perquè això ja és...
No, va ser el seu net.
No, és...
El seu net, perdó.
Bueno,
el
això
seu net.
És monarquia, ja és clar, així.
Perquè el fill no, perquè el Giovanni Agnelli Sr., que va morir molt jove quan Gianni només tenia 13 anys. I l'avi, aleshores, va decidir que l'hereu universal del seu imperi seria el net. L'Agnelli vell, a més de fundar la Fiat el 1899...
1899!
Prou.
Van muntar la Fiat i el Barça.
Sí. Va diversificar inversions i es va ficar al món dels mitjans de comunicació.
Hombre, no falta.
Va comprar el diari L'Estampa i el va posar al servei del règim feixista, que li va agrair el favor fent-lo el principal proveïdor de vehicles de l'Estat, incloent-hi la policia i l'exèrcit, i es va fer tan ric que com a alcalde del seu poble va exonerar a tots els habitants de pagar impostos municipals perquè ell es feia càrrec de tot.
Realment és un padrí, eh?
Un padrí.
Per tothom. És fill. Com un padre.
I us pregunteu per què guanyava les eleccions?
Home, un darrere l'altre.
El seu fill, quan el va substituir...
El net no és el fill.
El net va mantenir aquest costum.
Sí, to pagar o gallo. Tu vivies a Villar...
Aquesta ronda, jo.
A Villar Perosa i no pagaves impostos municipals perquè tots els pagaven els Agnelli.
Increïble,
A l'IBI, tot això...
De què es vol queixar vostè? De què? Si no paga impostos.
I aquí votarà, veritat? Les mesures de l'Agnelli? Pues ja està. Si bé és cert
quan signaven els papers de... Vostè què deu d'impostos, tal? Ja li pago jo. Recordi, El partit es diu...
No, no, es diu Agnelli. Es diu Agnelli. A veure, és cert que com ha explicat el Malcolm, el pare de Gianni Agnelli, el fill del vell Agnelli, va morir quan el Gianni tenia 13 anys. I ell va decidir designar a Gianni com l'hereu de l'imperi. Però abans li va donar un consell. Li va dir, agafa't uns anys de llibertat abans d'entrar a les obligacions de la companyia.
És increïble.
Li dona uns centenars de milions i li va dir una cosa així com, apa, vés pel món a cardar com un boig, a fotre't la gran vida, i quan t'hagis cansat i se't caigui el nardo a trossos, tornes i et poses a pencar.
És molt fort.
El nano, òbviament, va seguir el consell de l'avi, perquè, vamos, qui no ho faria?
És increïble.
Donant això. Però el que no li va quedar clar era la segona part, el de quan et caigui el nardo, vine i comença a treballar, perquè no es va cansar mai d'aquella mena de vida.
Gato in discoteca, sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato, e mi sono...
Quins records?
Oi.
Sguardo de serpente.
Oh, ara, com es deia el personatge de la competència, que ara fa dies que no li sento, Giovanni Pappardelle, em sembla, era Pappardelle?
Sí, em sembla que sí.
Giovanni no, eh? No. Bueno, no ho sé, fantàstic, bueno. No, és que... Perfecte, m'està agradant la selecció musical avui, eh?
No, ja, raó,
notícia.
Sí, Heidi i Pino D'Angio.
Molt bé. També ha hagut...
Ets molt eclèctic, tu, també.
Bueno, és que ets gastronòmic, no musical.
Ens ha d'agradar tot.
No, això és per fer-se una idea de com era Gianni amb les dones. Ens hem d'imaginar el típic italià de discoteca de la Costa Brava i posar-li milions i entendre l'època i la seva família. Que, com hem vist amb l'avi, li permetien fer de tot. La seva germana, Maria Sole...
Ai, Sole, que te dejo en el mechero!
Ai, la Sole! Que va declarar, quan li van preguntar per les infidelitats del seu germà i les seves amants, que, obro cita, quan una dona es casa a Itàlia, no espera que el marit es mantingui fidel per sempre.
Bueno, això és una manera d'entendre la vida. Però és que a base de frases seves i del seu entorn es podria fer un retrat del pollastre. Mireu. Primera frase de Gianni Agnelli. Cita textual. Un s'enamora als 20 anys. Després, només les cambreres s'enamoren.
Oh, hòstia, quina rata. Perdona.
Segona frase de Gianni Agnelli. He conegut marits fidels que eren marits pèssims. I he conegut marits infidels que, en canvi, eren òptims. No sempre les dues coses coincideixen. Però aquí és una frase d'un dels seus millors amics, que és aquesta. Gianni no és monògam, no ho ha estat mai i mai ho serà. És un dels pocs homes rics al que li agraden més les dones que els diners. La frase és del seu millor amic, Taki Theodorakopoulos.
Còpules?
Clar, per això eren amics. Còpules. Per això eren amics.
Escolta, que rebo molts missatges de gent dient-me que és Giorgio Pappardelle. He dit Giovanni, no. Giorgio Pappardelle.
Al igual que va passar fa 15 dies amb Ryan O'Neill, la llista d'amants d'Agnelli seria el We are the world, saps? De la senyora...
El millor del millor, els Human Stars.
Hall of Fame.
Hall of Fame, sí.
Però les senyores més fantàstiques, estupendes de segona meitat del segle XX va ser nòvio de Virna Lisi, Rita Hayworth. Ja sabeu que li va posar el nom Xavier Cugat. Ah, sí. No, que és mentida.
Sí.
O Anita Ekberg, que aquesta va ser l'amant més oficial durant molts anys.
Anita Ekberg.
Sí,
la Dolce Vita.
Sí, Dolce Vita, sí. Sí.
La senyora aquella que es banya a la Fontana de Trevi.
Exactament.
El tio la va veure a la pel·lícula i va dir... No va veure la pel·lícula sencera. Va marxar quan la va veure i va dir... El telèfon d'Anita Ekberg, sisplau.
És increïble, de veritat, el personatge.
Aquesta vida...
Quina rata.
Dedicada al plaer, va frustrar el seu primer matrimoni.
No, clar. No, és que clar.
Però és que, ojo, és que... amb qui es anava a casar.
No, però és que ell estava promès amb Pamela Harriman Churchill. Una diplomàtica nord-americana milionària que havia estat casada amb el fill del primer ministre anglès, per això deia Churchill, i que era l'ambaixadora dels Estats Units a França.
Era una senyora molt important, eh?
Però ella fins i tot va arribar a convertir-se al catolicisme per casar-se amb Giovanni. Però abans d'anar a Itàlia li van arribar ja masses veus de les seves infidelitats i va decidir que... Cold feet.
Ja, va... Clar, cada ulleta té la seva tapeta.
M'encanta aquesta frase.
I aleshores el Gianni va trobar una dona al seu nivell. Una dona sofisticada i tan infidel com ell. La princesa Marella Caracciolo di Castagneto.
Oh, m'encanta el nom.
Amb aquest nom no pot ser... Sí, no diu...
Marella Caracciolo di Castagneto.
Princesa.
Princesa.
Princesa. Oh. Van estar casats 50...
Princesa o principesa?
Princesa.
Ah, no sé. Sí. Que no sé.
Tu digue-li com vulguis, perquè queda bé tot. Oh, si et dius així, pots dir el que vulguis. Van estar casats 50 anys en els que van tenir dos fills. Un va ser Eduardo, que es va suïcidar, del que parlarem més endavant, i Margarita, de la que també en parlarem. I que es va casar, la Margarita es va casar amb el novel·lista Allen Elkann, americà, jueu, de família italiana, que eren els banquers de Mussolini. La nova taula va de collons, eh?
Vale. Sí, sí.
I és la mare...
Perdoneu, és que es van sentint sons des de...
I és la mare de John, sí, sí. Ginebra i Lapo Elkann. Bueno, el que parla d'això. Marella Caracciolo havia estudiat art a París. Era model i assistent del fotògraf alemany Erwin Blumenfeld a Nova York, on era una socialité que era pintada per Andy Warhol i que anava sempre a l'alta societat. Formava part, per exemple, del cercle d'amigues de Truman Capote, que és qui li va posar el sobrenom de El Cigne, per la seva esbaltesa, la seva elegància i la seva bellesa. Ara estan fent una pel·lícula sobre l'època aquesta als Estats Units de Truman Capote, es diuen Els Cignes, que és quan ell va escriure Pregàries a Teses, que és quan ell... traiciona escrivint tots els cotilleos que es deien aquestes senyores.
Els gòssips.
Pues una d'aquestes senyores era la Marella Caracciolo di Castagnetto.
Hosti, que bo.
Sí, la principessa, la Marella Caracciolo, i ell tenen un acord segons el qual cadascú feia el que volia. I fins i tot, a vegades, ho fèiem junts. És una parella una mica moderna per l'època. Com quan van convidar a Itàlia a un matrimoni molt famós, però molt famós, d'amics seus, i per dir-ho finament, no tenien problemes de que quan anaven a dormir ningú tingués una habitació assignada.
Si no te'n vas de vacances amb una altra parella d'amics teus, i tu arribes allí i dius, tu no ets... Bueno, sí. És igual, home.
Va, tira. Bueno,
però és que qui eren aquests amics?
De Maya.
Aquest matrimoni eren ni més ni menys que John i Jackie. I quan no estaven...
John i Jackie.
I quan estaven de vacances a Itàlia, dormien a la Casa Blanca.
No, no!
Jacqueline Kennedy va reconèixer el periodista Arthur Schlesinger que en aquelles vacances va tenir un afer...
Ho posarem més fi.
Una cosa fina.
Els hem posat fins ara.
Afer.
Amb l'advocato, per fer-li pagar al seu marit les seves múltiples infidelitats, entre elles, a Marella Caracciolo.
Sí, però tot no, tot no podia ser anar cardant pels puestos.
O sí.
S'havia de posar a currar i ho va fer a l'estil de la família i del país. Agnelli era el cap visible de l'empresa, però en veritat la Fiat la dirigia el govern italià. Segons explica David Lance, que com sabeu, òbviament és un prestigiós historiador econòmic que dona classes a Harvard.
Tothom ho sap.
Sí. Ell defineix. Fiat no era una empresa familiar, com qualsevol altra. És l'encarnació en si mateixa del capitalisme italià del segle XX. Si us penseu que era una empresa com, per exemple... A veure, és que aquí no podia pensar...
Una que tingui accés al govern, per entendre's.
ACS, mira, la primera que em surt. Va, ACS. Diguem-ne que ACS podria tenir un cert tracte de favor en part del govern. Pues bueno, ACS, no és res
germanetes de la caritat
amb el que era la Fiat, amb el govern. El govern que sigui d'Itàlia des de fa 125 anys.
Sí, sí, al llarg de la seva història s'ha beneficiat de lleis proteccionistes per impedir l'importació de cotxes a Itàlia fetes ad hoc, pels de l'ESO, a mida especialment.
Sí, sí.
La Fiat era gairebé un partit polític més al Parlament. Es beneficiava de plans de desenvolupament especials per construir plantes de fabricació, on volia. Si havia de requalificar i expropiar, es requalificava i s'expropiava. Si calia fer fora gent, el govern aprovava una llei nova de subsidis per desocupació. Els teòrics econòmics resumeixen, això és bestial, aquesta manera de procedir com una privatització dels guanys i una socialització de les pèrdues.
Clar, quan no va bé, bueno, això ja passa. Ja, quan no va bé, pa todos, quan va bé, pa unos pocos.
Jo no sé a quina empresa us es pot recordar això.
I a part, algun mitjà de comunicació tenia,
i algun equip de futbol.
Equip de futbol.
Bueno, no sé qui us pot recordar, l'avocato i l'ingeniero. Bueno, esclar que ja està bé que un govern ajudi a unes empreses més productives del país, però que no està bé que aquestes ajudes no reverteixin en la població. Aquí els que es beneficiaven només a la família Agnelli. S'estima que l'estat italià ha invertit a la Fiat per valor de 100.000 milions d'euros.
Quina barbaritat.
A canvi, que obtenia l'estat italià? Que els obrers de la Fiat van deixar de votar a les esquerres. Va haver-hi, després de la Segona Guerra Mundial, un pànic generalitzat a Itàlia de que el Partit Comunista Italià que estava format bàsicament per obrers de la Fiat, posessin a les esquerres. No ha passat mai.
No.
No ha passat mai.
S'ha quedat controlat, això.
La fàbrica
problema solucionato.
Solucionato. La fàbrica automobilística era, i és, com a mi, és diguem-ne, un ministeri més del govern. Però els diners, com diuen els cursis, i els que no en tenen, no sempre donen la felicitat.
Ai. M'encanta. Avui esteu sembradíssims, eh?
Gràcies.
Quin tros de sèrie, eh? L'heu acabat?
No, només he vist la primera temporada.
Jo encara no l'he acabat, em queda l'última.
Ara explico al final.
No, bé,
Succession, per qui no ho reconegui, són d'aquesta família.
Bueno, ara veureu que empresa. Succession està basada, o jo tinc la sensació, i no l'he vist.
En els Agnelli.
És un els Agnelli.
Sí, bueno, també una mica de Murdoch, però...
Sí, era bastant Murdoch, però bueno, més o menys tot funciona igual.
Fa no fa, sí, sí. A veure, la veritat és que és difícil trobar documentació a Itàlia que parli críticament del Agnelli. Però hem trobat un llibre, escrit per Antonio Parisi, que es titula, i aquí faig, abans de dir el títol, ara, perquè hi ha un col·laborador, que saps que va estar casada amb una tia italiana i que sempre que va a un restaurant italià diu aquests espaguetis...
Que a veure com ho dieu, no?
Sí, que es diu Toni García Grunyoni, sí. Que és molt passat. Sí, ho diré malament, no parlo italià. El llibre es diu Gliagnelli.
No, però això deu ser Gliagnelli.
Gliagnelli. Bueno, tampoc comenceu vosaltres, que tampoc sou del dicho italiano. Segreti, misteri e retroscena de la dinastia que ha dominat la història del Novecento italiano.
Bueno.
No sé si s'assemblen en res, però és igual. I que ha dit algunes perles. Per exemple, explica com Gianni va assajar el seu germà Giorgio...
El que no parla ningú mai a Itàlia.
El germà,
El germà, per tal
està
de que...
Està prohibit parlar-ne.
Per tal de que li cedís la seva part de l'empresa.
Això passa a Succession, també.
Sí. Amb certs problemes mentals, no va aguantar la pressió i va ser internat a una clínica suïssa de la que es va llançar per la finestra.
Sí. Succession és la família Trapp al costat dels Agnelli. També es va suïcidar, com hem dit, Eduardo, el fill gran de Gianni. Eduardo tenia greus problemes d'addiccions a les drogues. Mira, Succession també, i mai va trobar la comprensió del seu pare. Succession. Segons Indro Montanelli, el pare, Gianni, va ignorar el fill amb una fredor inexorable, cruel, ostentosa, i li feia veure cada dia que per a ell el seu fill no existia. En el llibre de Parisi es descriu aquest episodi parlant de que l'advocato era un home incapaç d'entendre el patiment aliè, massa immers en el seu propi hedonisme com per comprendre i mirar a l'exterior. Ell va decidir que el seu fill era una tara i aleshores el va ignorar i va deixar clar que l'hereu del seu imperi seria el seu nebot, Giovannino. Clar, no, si l'avi es deia Giovanni, ell es deia Gianni, l'altre, el nebot, ja és Giovannino.
Arribarà un moment que no podran més, ja, eh?
Clar, aquest no es podia dir Gianni. Ja. Aquest era fill del seu germà Umberto.
Hosti.
Abandonat a la seva sort i a les seves addiccions, Eduardo es va suïcidar també, llançant-se d'un pont, i poc després, Giovannino, una altra desgràcia que agafa la família, mor als 33 anys d'un càncer fulminant.
Bo.
Per tant, quedava més oberta que mai la lluita per la Succession i amb la família trencada, perquè tant la seva dona com la seva filla Margherita van començar a treure's els ulls.
Sí, Margherita Agnelli, es veu que li va entrar un sentiment de culpa quan el seu germà es va suïcidar i va acusar els seus pares de poc afectuosos. Però quan l'advocato va triar el seu net, fill de Margherita, John Elkann, com a hereu de l'imperi...
Veus, aquest el van aconseguir. John, en lloc de Giovanni, Giovanni, no, li van dir John. Com li diem, John?
John, que ja no puc més, ja, de fer diminutius.
Pues, sí. Amb aquest nomenament, diguem-ne, es van aturar les austeritats que es van desfermar quan el 2003 va morir Gianni Agnelli. Aleshores, més accessions, la guerra va ser entre l'àvia, la mare i els fills pel control de les accions i la senyora Margherita va acabar venent el seu paquet d'accions per 1.300 milions d'euros, 1.300 milions, al seu fill John, que va haver de pagar en contra de la seva voluntat.
Sí, no, estan barallaríssims, el fill i la mare.
Però que encara hi ha més.
Sí, home, ens hem deixat aquí, dèiem, l'Apo Elkann.
L'Apo Elkann.
Però, home, per favor.
La nova ovella negra, la nova ovella negra de la família, que a causa de les seves addiccions a la cocaïna i a l'heroïna va haver de deixar la companyia el 2015 després de gairebé palmar-la per una sobredosi després d'una vida dedicada a col·leccionar cotxes de luxe i models de luxe. L'Apo Elkann és un gra al cul als Agnelli, critica tot el que fa el seu germà gran. Es caga en la Ferrari, en la Fiat, en la Juventus. I després de renunciar a la seva part del negoci familiar, ara els dedica als iots i a la moda.
És que és molt fort.
I més tard, que d'hora acabarà que... malament. Més d'hora que tard acabarà.
Són un cliché de família, eh?
Són increïbles.
Però queda, pel final, la veritable passió de Gianni. La Juventus.
Clar, és que hem parlat poc de la Juventus, això, eh?
És que hi havia molta cosa.
Ja.
No us resulta familiar que el principal empresari protegit pels governs de torn i que és el gran donar de les campanyes dels partits que guanyen les eleccions sempre posa els mateixos ous a cada cistell? A més, tingui un equip de futbol tradicionalment afavorit per tots els estaments.
No!
No!
Això mai. Només passa a Itàlia.
A Itàlia, això només passa a Itàlia.
No busqueu comparacions.
Mai.
No busqueu comparacions entre l'avocato i l'ingeniero.
Sí, no penseu malament. Gian Agnelli va ser president de la Juventus del 47 al 54 i després simplement era l'amo, el propietari de l'equip, que va deixar en mans de senyors tan poc recomanables com Luciano Moggi, conegut a Itàlia com Lucky Luciano, que potser un dia es va passar el joc i va desencadenar l'escàndol conegut com el Calciopol i que va acabar portant...
El Calciopoli,
que va acabar portant l'escàndol aquest de comprar partits, àrbitres... No parlarem d'això. Va acabar portant a la Juventus a la segona divisió.
Això és fort, eh?
Sí, sí.
Tenint en compte com era el...
I li van...
Mira com l'havien liat-la. O sigui, Moggi, és aquella de Moggi. Pots pixar-te a la piscina, però no des del trampolí, home.
Però li van treure dos títols, eh? El del 2004-2005 i el del 2005-2006. Per cert, aquests i el Real Madrid són els socis... que el Barça s'ha buscat per muntar aquesta nova competició europea.
No ens quedaran ni els calçotets. No podem anar amb aquesta gent, home.
11 i 21 minuts.
La porta només té un despatx d'advocats.
És fort, avui. No es pot competir amb això.
Que no es pot competir, home.
Gianni,
la família aquesta de la poeta.
Oi. Gianni Agnelli, que per cert, heu pensat una foto de quan era més jove, no? I que tenia una certa maduresa que té aquesta imatge ja...
Despenjatura,
sinó que té el cabell negre i les patilles blanques, que és com ja...
Despenjatura? Això és que li queda bé tot. A més, el tio es va casar, això m'he oblidat de posar-ho. Ell es casa finalment amb la Mariela Caracciolo, tot això. Quan,
Castanyeto.
Quan es fot una Castanyeto, al 1953, perquè va amb un Ferrari, que ell, el Ferrari Barqueta, se'ls feia personalitzats, per això eren seus, per això era Ferrari, per això eren seves, i es trenca una cama i era coix. Però és que a més... Nant coix, li quedava molt millor tot. Sí. Aquest tio, fes el que fes, li quedava bé tot.
Avui, Gianni Agnelli, el nou membre dels Il·lustres Execrables. Gràcies, Santi Jiménez, gràcies, Malcom Otero.
Adéu.
Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
El preu Lidl és... el millor preu.
Gaudeix ara d'un 3x2 en les nostres baguets. La unitat et surt a 0,35. I en format estalvi, 12 hamburgueses mixtes per 5,89. T'estalvies un 20%. Lidl, marca la diferència.
Com va dir Lavoisier, l'energia no es crea ni es destrueix, es transforma. I de la mateixa manera, ara, Solideo passa a ser Acciona Energia, l'empresa que, des dels inicis, va apostar per l'energia 100% renovable. Una transformació que ens permetrà arribar més lluny sense canviar la nostra manera de fer. Entra a Hogares Acciona Energia i fes-te autoconsumidor.
T'imagines que en un mateix dia omplíssim els teatres d'arreu de Catalunya? Doncs deixa d'imaginar-t'ho. El dissabte 16 de març no deixarem cap butaca buida. Suma't a aquest gran repte de país comprant la teva entrada a capbutacabuida.cat o al teu teatre.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Fa 4 dies eres un nen petit i mira't ara, fet un home, amb feina, amics, casa teva. Ai, estic molt i molt orgullós de tu, fill meu.
Gràcies. Em pot arreglar la cisterna o...?
Hauré d'encarregar una peça, però sí, fill meu, sí.
Per 17 milions d'euros et fas pare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11... Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Aquest diumenge de 3 a 4 de la tarda a RAC1 amb Esther Muñoz.
Prepareu la maleta perquè aquest diumenge 25 de febrer a les 3 i 3 de la tarda us portarem a Nova Zelanda. Recordeu, aquesta setmana la cita la tenim diumenge. Vindreu, oi?
A RAC1. Tots som 1.
Caps de setmana. Dia lliure.
Només volia deixar constància d'una cosa. Aneu tots a la...
Jo no sabia res d'això.
El més important. El més important. Som un equip. D'acord? Som una puta família, tio. Vinga.
Amb Xavi Bundó.
És molt gros, això, eh? Bueno, un aplaudiment pel Jake, bravo! Bravo! Per aquests separadors esplèndids.
On te vas a sentar-te, no, eh?
Què, què passa?
No, ho dic perquè té allà el guió.
Ves, home, ves, tens temps.
No? Escolta, Xavi, si el Jake ho fa tot tan bé com els separadors, sí. És un crac aquest tio, eh? Vull dir, poca broma.
A què et refereixes?
A què t'estàs referint?
A què t'estàs referint?
Què vols dir? Que cadascú interpreti el que vulguis. Veig que tu ja has anat directe al que interessa.
No, no, no.
Cadascú. Ah. El Jake ha fet cuina, cuina, per exemple. Cuina.
Jacob cuina.
Sí.
Barreja.
Barreja?
Barreja, vull dir, gèneres.
Eh?
Gèneres.
Gèneres de què?
Musicals. Perdona, punxa. Poses jazz, posa electrònica, sí, posa pop.
Sí, sí.
Què passa, no ho entens? Estàs, tens una mica... Aquest matí estàs com una mica espès.
Està, Xavier. Està girat, està girat.
Sí, sí,
vingut girat.
No.
Ha vingut girat.
Ha vingut girat de casa, no, girat. L'estava escoltant, sí. I anava a dir, buah, pensar, avui s'aixeca i dona un hòstia un tertulià.
Però saps què necessita avui, Toni? Necessita Toni Yoga.
Sí.
Avui necessita Toni Yoga més que mai.
Doncs, doncs el tenim. El tenim entre
nosaltres. No és Toni Yoga, no em canvieu els noms, es diu Yogi García Ramon.
Yogi García Ramon,
d'acord.
Ara.
Mira, mira.
Amics i amigues, si esteu a casa, obriu la finestra i mireu al cel. Què fas, estirant els dits?
No, sí, sí. És,
exercicis, imbècil.
No, compte, perquè l'exercici de ioga del Bundó és el més Bundó, estrany que he vist mai. Tocant-se les ungles.
No,
tocant-se les ungletes.
Bundó, agafant-se les puntes dels dits i estirant-se-les. No sé quina classe de ioga. Fa ioga d'ungles. És el primer tipus del món que fa... No, a veure un moment. Estic intentant. Perdó, treu-me un moment la reparació. Jacob. No, que estic intentant crear un espai...
La gent
espai.
No està entenent res.
Calla un moment.
Fa estona que la gent no entén res.
Ja espera un moment. Estava intentant crear un espai còmode, de reflexió, de mirada llunyana. Saps, de cel, de pluja, de vent, que t'acaron el rostre. I tu, mentretant, estirant-te els dits. Què és això?
Tens una mica de pluja, tens una mica de pluja, Lleica, per exemple? Ara, si
una mica de pluja. Una mica de,
una mica de pluja, perquè per ubicar... Sí, vols?
M'agrada molt.
Ah, t'agrada molt la pluja, eh?
Sí. Però m'ha posat per dormir. Catalans.
Has de tenir alguna cosa a dir, eh? Ioga?
Sí, home, és que ho estava dient. Fins que has començat a estirar-te els dits.
Sí.
Menys mal que t'has estirat els dits dels peus.
No, perquè l'hem tallat, si no, no ho faria.
No, no ho faria, sí, ho faria.
Estaria tocant-se els peus i estirant-se els dits dels peus.
Fent-los catalans, catalanes, benvinguts al Pantalles. Avui parlarem de cinema, de sèries i, sobretot, de benestar emocional. Us posarem al centre. Sereu el focus d'aquesta secció. D'acord? Obriu les finestres. Obriu les finestres. Alceu el cap. Si encara no plou al vostre poble o on viviu, si teniu casa, obriu i la casa té finestres.
Obriu, està divagant una mica, eh?
Obriu les finestres.
Està perdent el personatge.
I mireu...
Està reapareixent.
I mireu el cel, desgraciats. Mireu el cel.
Ja està,
perquè aviat començarà a ploure i ja no podrà veure res. No, eh? Vinga, vamos. Secció,
un minut i arribarem a dos quarts de dotze. Hem vist en directe la transformació.
Et dic una cosa, m'agrada molt el Jogi García Ramon bipolar. És a dir, que ara et diu que mires el sol i després et diu que llencis per la finestra.
Dos cares.
Va, un minut per arribar a dos quarts de dotze al matí. Un moment, eh? Ara anem a fer pantalles.
M'hauria de respirar fort.
No.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
La història interminable és el musical del que tothom parla.
No deixis passar més temps i descobreix aquesta superproducció per a tota la família.
T'esperem al Teatre Apolo. Aconsegueix ara les teves entrades a lahistoriainterminablemusical.com i a teatreapolo.com.
Vine als Special Days de Romacuruma Mata. Només aquest divendres 23 i dissabte 24 de febrer. Ofertes increïbles amb descomptes irrepetibles. Ara és el moment d'aconseguir el teu Mata amb les millors condicions. Recorda, només aquest divendres 23 i dissabte 24 a Romacuruma, concessionari oficial Mata a Mataró i Sabadell. T'hi esperem. romacurumamata.com.
Ara fins al 24 de febrer al supermercat El Corte Inglés de Sabadell totes les teves compres tenen 10 euros de regal.
10 euros de regal que podràs utilitzar del 26 al 29 de febrer per compres superiors a 50 euros al supermercat El Corte Inglés de Sabadell.
I des del 19 de febrer gaudeix d'un 50% de bonificació en productes frescos per pròximes compres.
Què necessites avui?
Consulta les condicions.
Sabadell s'estrena com a capital de la cultura catalana. Vine a l'espectacle inaugural el dissabte 24 de febrer a les 7 de la tarda al Parc Catalunya.
Podràs gaudir de l'Orquestra Simfònica del Vallès, Brodes Bros, 31 Fam, Rosa Renom i Juan Manuel Cañizares, entre d'altres, en un espectacle totalment gratuït.
Sabadell, capital de la cultura catalana.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts,
imatges,
xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Jo no aguantaré, sí, eh? 11 i 31 minuts, que tot sigui iogui, tot siguin mars no, i pluges
perquè,
i...
Perquè Toni García Ramon pot aparèixer a qualsevol moment.
Xavi, iogui, dir, iogui. Ara podeu portar...
Normal.
Sí, jo no vull fer una secció d'ASMR, eh?
No, t'imagines 45 minuts d'ASMR?
No.
Secretos de un escándalo.
Has tingut una mala setmana, català.
Pot ser pitjor encara. 11 i 32.
Ara l'empitjorarem!
Ventilem.
Vinga.
Aquí, Pau Loreta. Silenci. Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia. La força, aquest home.
El xurro.
He d'explicar que la gent que no ho ha vist, però estava a un quilòmetre del micro, eh? Sí, estava molt lluny del micro, eh?
Un bon dia ensucrat, eh? I que m'acabo de menjar el nostre amic Xavi Bru,
sí,
no és... que ha obert una xurreria aquí al costat de la ràdio, que es diu Los Churros de Sant Martín, i ens ha portat uns xurros.
Vinga, ja hi som.
I m'acabo de fotre un xurro. Que diuen que el sucre, no sí, sé què, que les cordes som... vocals... Sou uns farsants. Crides... Aquí, jo i García Ramon... Està
in the
cridant.
House. In the house.
Cridant in the house.
11 i 33, va.
Què porten aquests xurros?
Escolta, hem de...
No ho sé.
Va, hem de parlar de moltes novetats, però sí. Abans crec que has portat un regal pels oients, sí, sí o no?
Quatre llibres,
sí,
de la zona d'interès.
La zona d'interès, la pel·lícula que...
Correcte, doncs hem portat la novel·la, diguem. Mm. La pel·lícula és... Jo no crec que sigui una adaptació... fidel,
sí,
però sí que agafa el diguem-ne, el plantejament de la novel·la, però la novel·la és extraordinària.
La pel·lícula és de Jonathan Glazer, la pel·lícula...
Correcte, la novel·la és de Martin Amis, sí, cortesia de l'editorial Anagrama, els que donem moltíssimes gràcies, un llibre que estava gairebé fora de circulació i que gràcies a, doncs, a l'editorial de la pel·lícula ha tornat una altra vegada a les llibreries i que és una autèntica meravella.
La pel·lícula,
la pel·lícula és meravellosa.
Està nominada a 5
Oscars. Està nominada a 5 Oscars i la novel·la és fantàstica.
És la gran rival, més... és la gran rival, per cert, de la Sofia
sí,
de
Nieves.
Si voleu guanyar, heu d'entrar ara mateix a Twitter, una d'aquestes quatre llibres, entreu a Twitter al Via Lliure, responeu la publicació que acabem de fer, que és... Per què era molt conegut el director de la pel·lícula Jonathan Glazer abans de fer cinema?
Ah, ostres, això ho va explicar, bona, ho va explicar Oscar Brock.
No sé,
si la gent va estar pendent. Mira,
ja
sí,
jo no me'n recordo,
sí,
ja.
No, és molt fort, és molt fort.
Ho vas explicar?
Que tu, que ets el conductor d'aquest programa, el presentador, i un líder mundial de comunicació,
sí,
no recordi una dada que va donar un col·laborador. O sigui, això, saps per què va passar això?
Què?
Perquè estàs mirant el mòbil...
Segur. Però escolta'm una cosa, com el Xavi hagués d'en recorrer-se de totes les xurrades que diem, acabaria tarat perdut.
A veure, jo arribo a casa i faig una neteja del que no és important des del meu punt de vista.
Estires una mica els dits, sí.
Ara ja és
una cosa, fixa't com és el Bundó, que ja li ha menjat el cervell a la Noe perquè es posi del seu costat. El següent serà el Blai i el següent segurament seré jo.
Em vas donar compte, Broc, que la setmana passada o l'anterior vam reivindicar una pujada de sou i Noé va dir que no.
No.
Perdona? Noé va dir... Tampoc és tan important, te'n recordes?
És bunduniana.
És un tio messiànic.
És increïble.
És una secta.
Escolta,
d'aquí quatre dies te'n vas a un ranxo, a Montana, i t'emportes a la Noé, els dos a cavall.
Bundolàndia.
M'agrada molt los bundonianos.
Sí, los bundonianos és terrible. El nou David Koresh.
Sí, exacte.
Xavier Bundons.
Heu acabat, Montana,
amb el seu cavall blanc. Anant pel poble. El món s'acaba.
Heu de seguir gaire més, estarà així o no? O sigui, de moment,
no, perquè, a més, aquesta setmana...
l'única persona que es dedica a utilitzar les zones per expandir el seu missatge, a vegades del terror i a vegades d'una mala entesa humanitat...
Ara.
No, vull dir que aquesta setmana hi ha dos obres mestres al cinema,
sí,
i una grandíssima pel·lícula. Totalment.
Mira, no m'he fixat en les estrelles del Blai, no sé què ha
publicat. Totalment d'acord.
En el Twitter.
Vas fer el tuit de les estrelles?
Sí, ara el miraré.
Dos cinc estrelles i quatre estrelles.
Dos cinc estrelles.
Bueno, va ser? Doncs vinga, anem amb les estrelles de la setmana. Pel·lícula que es va veure a Cannes i que té com a protagonista Julianne Moore i Natalie Portman i que es diu Secretos de un escándalo.
Ok, settle.
Kimmy, yeah. How do you choose your roles?
I don't know.
I want to find a character.
Vinga, va, què és Secretos d'un escàndalo? És que va lenta,
ostres,
aquest tràiler.
És un drama amb moltes capes.
Sí. Us ha agradat molt a tots, m'ha semblat?
Sí.
Molt,
sí.
Eh?
Però, sí, però hem dit les dues actrius, que són les dues grans actrius,
sí,
però hem de destacar el Charles Melton, que fa un paperàs aquest tio en aquesta pel·li, que és superimportant.
Bueno, expliquem primer el que és, no? Perquè es basa en un cas real d'una dona adulta que va tenir les relacions amb un nen de 13 anys i que va ser tancada a presó per culpa d'aquesta relació. 20 anys després, aquesta parella van seguir casats, van ser feliços a la seva vida matrimonial, aparentment feliços, van tenir un grapat de fills, i la pel·lícula situa quan ja han passat 20 anys d'aquells fets, no? Quan ja són una família formada. I la protagonista, diguem que és una actriu que vol interpretar el personatge d'aquesta dona perquè es vol fer una mena de biopic, no sé si és a una pel·lícula o a la televisió, ara no me'n recordo. Natalie Portman és l'actriu, Julianne Moore és la senyora que va cometre el delicte, i la pel·lícula bàsicament se centra primer en com Natalie Portman es va transformant, va intentant-se transformar a poc, intentant entendre les raons d'aquesta senyora, i també com a través de les converses que mantenen i a través de les vivències que ella té amb la família, perquè es passa molt de temps amb la família, com anem a descobrint coses d'aquesta relació i com anem descobrint les coses fosques també d'aquesta relació, que per molt que hagi anat bé amb el pas del temps, no deixa de ser una relació tòxica que avui en dia seria impensable.
No només això, sinó que la intervenció d'aquesta actriu fa que s'esfondrin els ciments.
Exacte.
No fem spoilers, sisplau.
No, però
és
així.
És un
element disruptiu que entra en una família, llavors totes les dinàmiques que comencen a partir d'aquí, canvien les dinàmiques familiars.
Sí, però això és una cosa, que s'esfondri una relació és una altra, això és un espoi.
No he dit que s'esfondre la relació.
Sí, que s'esfondri.
He dit que s'esfondre en el ciment de la vida familiar, però no he dit res. No vol dir res.
Estic d'acord.
El bar
diu que no vol dir res.
Ah,
el bar diu que no vol dir res.
Per favor.
El Mutar.
Eh?
El Bundart.
Bundart?
Bundart. Bundart.
Últimament, Roy està molt creatiu
amb els jocs de paraules.
Va,
cal dir d'aquesta pel·li que té un element que pot tirar molt cap enrere, i és que a nivell formal hi ha unes decisions molt, molt arriscades. O sigui, és com que el director té molta consciència que aquesta trama és com un colabrot, i agafa com podrien ser els codis d'una pel·li de tarda de qualsevol canal, i els agafa i els subverteix d'una manera que utilitza una música de piano com superhuminosa que dius, mare meva, això és que no enganxa aquí, però ell ho fa de manera molt conscient, i aquests codis fan que la pel·li sigui encara més especial, perquè juga molt amb aquest llenguatge.
És com pervertir un telefilm, això estic totalment d'acord.
Sí, és un telefilm verinós.
Jo crec que aquesta pel·li només hi pot sortir a Todd Haynes.
Sí, és molt arriscat,
Perquè és agafar un melodrama clàssic dels 60, que et firmava Mankiewicz, i posar-li els codis d'una pel·lícula alemanya d'Antena 3 un diumenge a la tarda. Sí. I que barregis i que et surti bé. I a més amb un tema que és un fangar.
És complicat el tema. Sí.
Perquè és un tema complicadíssim. Imaginem per un moment que fos al revés. Canviem els gèneres dels protagonistes i és que, en fi, és tot, jo crec, brillantíssim.
Sí, està molt ben fet.
Brillantíssim. I és que Todd Haynes és un tio brillantíssim. És un... Jo sí, et dic que fer la pirueta, el salt mortal que fa el director amb aquesta pel·lícula és complicadíssim, i potser hi ha tres directors a tot el món el que els podria sortir bé. Això ho fa un altre,
sí,
i et surt una cacatua... Sí.
És que qualsevol altre director, per exemple, la relació entre la protagonista, o sigui, la Julianne Moore i el seu marit, doncs l'haurien explicat a través de flashbacks, i aquí el que fa el director és explicar-t'ho a través de les preguntes que fa el personatge de Natalie Portman, i que a partir d'aquí dedueixis tot el que va passar.
I a part que no oblidem que té el foc centrat no només en Natalie Portman, sinó en un personatge que ha comès una relació amb un menor que...
Delicte.
Sí. Delicte, un delicte gravíssim.
I la pel·lícula es fica en aquest terreny, i aquí et podies agafar els dits en qualsevol moment, i crec que és el que diu el Toni, el Todd Haynes sap surfejar perfectament en aquest camp de mines.
És increïble com el aconsegueix amb l'entrada d'això que deia d'esfondrar, ara de veritat, el ciment és una relació. És brutal com a través de Natalie Portman es fa com una autòpsia de relació entre aquestes dues persones en coses que probablement aquestes dues persones no havien pensat abans de l'entrada d'aquest element a la seva vida.
Clar, és una mirada de fora, no?
Sí, és com si mai...
La presa de consciència d'una persona que era un nen quan va entrar una relació amb una persona que era molt adulta, i com aquesta persona a través d'això, d'aquest element disruptiu, comença a qüestionar-se la seva vida, i és molt, molt bèstia, està molt ben fet, i el paper que fa el noi s'ha de remarcar, perquè està davant de dues actrius que són espectaculars, i ell manté el tipus molt bé, un paper molt complicat.
Ell fa un paper molt interessant perquè te n'adones que és un noi que no té gaires recursos intel·lectuals.
Aconsegueix ser... Bueno, un nen en el cos d'un adult.
Sí.
Perquè està com aturat en el temps.
Notes que hi ha una influència de la persona adulta des de sempre, fins i tot ara que ell és un adult. I es nota aquesta influència encara. No? I la pel·li això ho reflecteix.
Jo crec que hi ha
meravella.
El fet de que no et facin falta flashbacks, el tio ho soluciona fent que el paper del que diguem que és un tio adult, tu segueixes escoltant. Veus a un tio, però escoltes la veu del nen de 13 anys.
Veus una persona traumada.
Sí. I fer això sense que se't vegin
les costures.
Sí, saps? Els fils que tira la marioneta.
Sí.
Em sembla increïble.
Sí, és un actor molt, molt gran, molt ben plantat, i que sap fer-se petit a través del llenguatge corporal, i això és molt complicat.
Deixa'm destacar la conversa final que tenen Julianne Moore i Natalie Portman en aquesta pel·lícula. Per mi és una de les millors escenes de tota la pel·li. Es deixa...
De tota la pel·li, probablement, de fa molts anys en un cinema.
Sí, cara, i com esteu, Secretos de un escàndalo.
Molt bones estrenes aquesta setmana.
Pel·lícula una mica ignorada, als Oscars.
Sí, a una nominació.
Sisplau, que no es tiri cap enrere el títol de la pel·li.
Però és que la que ve ara és...
Ja, aquesta és incomprensible.
És incomprensible que no tingui res.
La pel·lícula és... O sigui, també us agrada el nivell de Secretos de un escàndalo?
Sí, no, més. És un 10, per mi és un 10 de pel·li.
Què dieu? Drama amb Andrew Scott i Paul Mescal com a protagonista. La pel·lícula es diu Desconocidos.
Hello.
Hi.
Saw you looking at me from the street.
Paul Mescal, que és un dels noms de moda del cinema mundial, no? I fa aquesta pel·lícula que es diu All of Us Strangers.
Mare meva.
També l'Andrew Scott, no s'oblida.
L'Andrew Scott,
sí. Bueno, s'ha de dir que els quatre actors d'aquesta pel·li estan espectaculars.
Perquè hi ha quatre actors. La Scott i Mescal, però la veritat és que estan tots increïbles.
I el Jamie Bell, els quatre estan espectaculars.
A veure, qui m'explica això?
Ens anem a un edifici a Londres on sembla que només viuen dos persones, dos apartaments diferents, són dos nois de la mateixa edat, més o menys, que es coneixen i comencen una relació.
Un d'ells és un guionista.
Sí, un d'ells és un guionista que escriu.
una espècie de bloqueig creatiu.
Exacte, i aleshores aquest escriptor, això es pot explicar perquè surt a tota la sinopsi, és a dir, sí, aquest escriptor té una mena de deute amb el passat i veus que va a casa de a casa seva quan ell era petit. Entra a casa seva i de sobte es troba els seus pares, que en teoria els seus pares han mort, però a més se'ls troba amb l'aspecte que tenien quan van morir, és a dir, amb la seva pròpia edat. Podien ser germans, perfectament, per l'aparença física. I a partir d'aquí ell comença a tenir les converses amb els seus pares que no va poder tenir perquè es van morir quan ell tenia, doncs, no sé si 10, 15 anys...
12 anys.
12 anys, no? Tot això...
Però, perdona, és un àmbit poètico sobrenatural.
És realisme màgic.
És totalment oníric.
Tot. Sí. Sí. Tota la pel·lícula. Clar, fins i tot les escenes de la realitat tenen un punt oníric, tio, perfectament buscat, perquè tu estiguis en aquesta sensació de realitat i realitat.
Té un punt en comú, crec, amb l'anterior pel·lícula, que és que aquest salt al buit només te'l pot firmar algú que sàpiga molt, molt, molt de fer cinema.
És molt complicat amb
perquè
aquesta trama...
Perquè aquesta trama...
Et pot expulsar molt
aquesta,
ràpidament.
Sí, és que no, és que... De fet, jo crec que si aquesta trama te la planteja un altre director amb un altre guió, saltes. Però està tan ben fet.
Dos actors amb una química...
Increïble.
Increïble, que semblen parella, de veritat. És acollonant. A més, amb un romanticisme gens impostat, que t'arriba, amb una tendresa de vegades també molt interessant i amb una cruesa a l'última part de la pel·lícula, jo crec que notable. No té un final feliç aquesta pel·lícula, s'ha de dir, és una pel·lícula romàntica.
Bueno, aviam, és que...
És una pel·lícula tendra, però hem de preparar
això...
la gent perquè...
No, expliqueu
les coses.
No cal explicar això.
Jo crec que sí que cal, perquè la gent ha d'anar preparada.
Mira, és una pel·li...
I al final del Parque Juràssico hi ha un dinosauri que es menja la penya, d'acord?
Em pareix això, Parque Juràssico.
I Leonardo DiCaprio mor, d'acord?
No cal dir-ho, és una pel·li que tota ella és una pel·lícula molt melancòlica, molt trista i molt devastadora. A mi em va destrossar completament, perquè no només aquesta relació deixa veure les intimitats de dues persones que estan trencades, sinó que la relació amb els pares, les converses que tenen i aquesta dissecció de les relacions paternofilials, posant a dues persones a tu, com tu pots parlar amb els teus pares més o menys amb la teixa edat i confrontar per què no vas fer això, per què no vas ajudar-me amb això, aquests diàlegs.
M'agrada molt quan parla, per exemple, amb els pares, i els pares encara tenen la perspectiva de quan van morir sobre l'homosexualitat, perquè això és un tema que també es toca aquí. I veus les diferents posicions i com ha evolucionat la percepció de l'homosexualitat amb el pas del temps, i això queda molt ben reflectit en aquestes converses.
Jo crec que té un element, per mi bàsic, que és la delicadesa.
Sí.
És una pel·li explicada des de lo delicat. I tot està fet amb... és tan orgànica, tan natural en el que explica el fet... de que t'oblidis que és una parella del mateix sexe, que pot ser una tonteria,
No, és superimportant, això.
Però hi ha un moment en què, ostres, és tan natural la relació que tenen, notes tant l'amor que es dispensen l'un a l'altre, que és una cosa que és molt difícil transmetre, a vegades, no?, a les pel·lis. Ja, és a dir, tens, quan t'acostes a una pel·li, sempre tens certs prejudicis, no? Sigui pel que t'han explicat o pel que has vist tota la teva vida. I de sobte aquesta pel·li els desmunta d'una manera molt... això, molt natural.
És
després,
molt orgànica.
Sí, i després la relació que tenen, o sigui, això que diu la Noé, que per mi és clau, que és que tu puguis afrontar els teus pares d'una manera que seria impossible si no fos per això que deia l'unidisme, no? Amb la teva mateixa edat, no? Sobre temes que et preocupen i que els teus pares puguin reaccionar al que tu dius, hòstia, tu imagina tenir una conversa amb els teus pares...
De la teva edat.
De la teva edat.
Sí, sí, sí.
Va ser una cosa bestial.
No, per mi aquesta premissa és fascinant perquè...
És fascinant, però és tan fàcil estavellar-se.
Sí, home. Sí,
clar, en això, o sigui, en esa curva me maté jo.
Aquí tens un director.
No, és que en aquest sentit no és una pel·lícula fàcil, no, en aquest sentit.
Però el guió és espectacular.
Està molt ben parit. Ara, quan tu hi entres a la pel·li, hòstia, ja no vols marxar. No. I és aquelles pel·lis que et trenca el cor.
Totalment. I a l'ús de la música. L'ús de la música.
Bueno, clar, totes les cançons, aquesta és una
d'elles. Sí, cançons dels 80, molt ben utilitzades, amb un toc melancòlic, totes les cançons. Molt ben
jugada. Si la volem de veure...
Demolidora, però
sí, és fantàstic.
La vaig ara fa un parell de mesos.
Hi ha gent que em reclama que no diem no repetim els títols.
D'acord, tornem a repetir. La primera pel·lícula es deia Secretos de un escándalo, la Natalie
Portman.
I aquesta és
Conocidos.
És que no hi ha ni un fallo en aquesta pel·li.
No,
o sigui, és perfecta.
Esteu Yogi, tots.
Jo aniria al cinema a veure-la perquè té... Tot l'aparell visual de la pel·lícula és preciós, però la tindreu a Disney Plus d'aquí mes i mig o dos.
Va, passant 3 minuts, aneu a veure la cine. Passant 3 minuts
de 3 quarts de... Una altra.
Doncs mira, serà després de la publicitat, perquè abans...
No, Déu! No consum, no consum!
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum, ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum. Que vols sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia. Consum,
entre nos. Per menjar a mig matí, per berenar o per postres, el kiwi és una fruita ideal a qualsevol hora. Avui a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la cooperativa Consum, parlarem sobre els seus beneficis pel sistema digestiu i com conservar-lo. En primer lloc, Núria, d'on són els kiwis que mengem?
De kiwis n'hi ha de moltes varietats. En tenim de polpa verda, groga, vermella i taronja, entre d'altres. Però els més consumits a casa nostra són els kiwis de polpa verda i els de polpa groga. Tot i que és un fruit originari de la Xina, es va popularitzar i començar a produir intensament a Nova Zelanda, d'on venen els kiwis que mengem a casa nostra des de maig fins a octubre. I la resta de l'any també podem degustar fruits de molt bona qualitat, produïts principalment a Galícia.
D'acord. I per què el kiwi facilita la digestió?
El kiwi és ric en vitamina C i també en actinidina, un enzim que ajuda a digerir més fàcilment les proteïnes com les de la carn, dels làctics o de la soja, reduint la sensació de digestions pesades. A més, conté força fibra, per la qual cosa va molt bé per evitar l'estrenyiment i mantenir una flora intestinal saludable. I també ens aporten quantitats interessants d'àcid fòlic, molt important durant els primers mesos de gestació de l'embaràs. Així doncs, menjar kiwi és una manera molt refrescant i lleugera d'aportar vitamines per al futur nadó.
Molt bé. I com ho hem de fer per seleccionar-los?
El kiwi es cull de l'arbre quan encara és verd i es deixa madurar en càmeres frigorífiques fins que adquireix una tendresa a la polpa i un grau de dolçor adequats per ser consumits. Quan els seleccionem, cal fixar-se sobretot que les peces no tinguin taques, cops o que estiguin excessivament madures. Si els comprem que encara estan molt verds, perfectament els podem deixar al calaix per a les fruites de la nevera, acompanyats de pomes verdes i maduraran ràpidament. El kiwi es conserva molt bé i es pot mantenir perfectament fins a 15 dies a la nevera. I si en voleu saber més sobre el kiwi i les seves propietats, a entrenosotros.consum.es hi trobareu informació la mar d'interessant.
Moltes gràcies, Núria, per recordar-nos la importància de menjar fruita tots els dies. I fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
T'imagines que en un mateix dia omplíssim els teatres d'arreu de Catalunya? Doncs deixa't imaginar-t'ho. El dissabte 16 de març no deixarem cap butaca buida. Suma't a aquest gran repte de país comprant la teva entrada a capbutacabuida.cat o al teu teatre.
El preu Lidl és... el millor preu.
Gaudeix ara d'un 3x2 en les nostres baguets. La unitat et surt a 0,35. I en format estalvi, 12 hamburgueses mixtes per 5,89. T'estalvies un 20%. Lidl, marca la diferència.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga, l'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Via lliure. Amb Xavi Bundó.
Aquest home, de veritat,
no està bé.
L'ha
cabrat el cervell.
A veure, si el trobeu pel carrer, abraceu-lo.
Perdoneu-me, m'he oblidat abans de dir una cosa, i és que avui Spielberg deia que la zona d'interès era el complement perfecte a la llista de Schindler.
Ostres.
Que fa 30 anys aquest any.
És bona.
I llegia aquest matí Ho dic per si voleu fer el doblet, perquè la llista de Schindler crec no sé on està, a Netflix o a Prime.
Sí, està més d'una plataforma.
Està més d'una plataforma, que la, si la voleu repassar, que és un duet perfecte, si voleu anar a veure el cinema a la zona d'interès, i després la llista de Schindler, perquè hosti, explica acabes... molt bé com el cinema...
Sí, acabes content, eh? Sí.
La llista de Schindler no, està...
Surt d'allà? Home, jo crec que si t'agrada el cinema acabes molt content.
Movistar i Filmin.
Si t'agrada el cinema.
No, no, sí, però
són ja... dos, crec que són dues obres mestres que es curen el seu àmbit totalment diferent, ho vam comentar al seu moment, però la part més curiosa per mi és que avui surt un reportatge molt llarg de la llista de Schindler a Hollywood Reporter, i explica que el director primigeni de la pel·lícula anava a ser Martin Scorsese.
Hosti. Ostres!
Que finalment li va cedir a la cadira de director a Spielberg, perquè Spielberg ho considera un projecte molt personal. I que el tio que havia de fer de Schindler al principi, el primer candidat que va dir que no era Mel Gibson. Imagina't Mel Gibson fent de Schindler.
No,
això em va fer molta gràcia.
Ho faria
va,
la conya.
6 minuts i arribarem al punt del migdia. Va, la tercera pel·lícula que també us ha agradat.
Si Mel Gibson fos Schindler no s'hagués salvat ni un jueu. Sí, no,
la tercera pel·lícula que us ha agradat és espanyola, la trobareu a sales. Va tenir bona rebuda a Sant Sebastià i es basa en la història real d'un músic de l'Aragó. Es diu La Estrella Azul.
Primero, la pregunta obligada. ¿Dónde te habías metido?
¿Qué es la Estrella Azul, Blay?
Pues es la historia d'un músic, de Mauricio Aznar, que als anys 90 era un tio que era
molt conegut.
Exacte.
El grup Más Birras.
Más Birras, es deia.
Sí, un grup mític de Saragossa que va conviure amb Héroes del Silencio a la seva època de Màxim.
Sí, de fet,
els héroes eren molt fans d'ell.
Hi ha sorpresa Héroes del Silencio dins de...
Sí, és el millor de la pel·li, diria, fins i tot.
I és un tio que tenia problemes amb la droga i decideix anar-se'n a Llatinoamèrica per aclarir una mica les seves idees i doncs deixar una mica enrere aquesta història. I allà coneix un músic que en hores baixes, un senyor que ha compost moltes cançons d'aquestes tradicionals, però que és un senyor que no té diners. I a partir d'aquí neix aquesta relació entre tots dos, que ell, el músic aquest veterà, li ensenya... Doncs,
Cuti Carvajal, em sembla que es diu.
Com, perdó?
El músic, em sembla que es diu Cuti Carvajal, pot ser?
Ara, sí, exacte. Ara és com, vindria a ser com una mena de Miyagi musical. Mestre Miyagi musical.
Miyagi.
Sí,
té tècniques curioses, a més, perquè aprengui.
No, a veure, el viatge del Mauricio Aznar a les profunditats d'Argentina a conèixer la música folklòrica va existir, ell va fer-lo, una mica com va fer Santiago Serón en Cuba, i per fugir una mica de les addiccions, però perquè també estava cansat una mica de com era la indústria musical en aquella època. I és diguem que és el nucli d'aquesta pel·lícula, no? Com a ell li canvia la vida aquell contacte amb una família, la família del Cuti Carvajal, que existeix de veritat i que és la família que surt a la pel·lícula.
Ah, sí?
La cosa graciosa d'aquesta pel·li és que no barreja la ficció i el fals documental d'una manera brillant, perquè no saps, o sigui, hi ha moments en què parlant a càmera, que surten els càmeres, llavors t'està barrejant tota la història i és molt interessant perquè a més està feta d'una manera molt bèstia, perquè aquesta pel·li és una òpera prima, que dius, veient aquesta pel·li no ho pensaries pas.
És increïble els recursos que té aquest director. Tot ser un director que debuta, ostres...
Es diu Javier Macipe.
Sí, ell salta de la realitat a la ficció amb molta facilitat, utilitza llenguatge metaficcional tota l'estona, de vegades surt de les costures de la pel·lícula i veus com estan rodant-la, veus els personatges, de sobte la pel·lícula es converteix en un documental al final. Vull dir, va saltant de la realitat a la ficció i ho fa d'una manera, jo crec que fresca, valenta i que li surt bé. Jo crec que funciona.
Hi ha una cosa molt interessant i és que les pel·lis que són biopics musicals totes tenen una estructura molt similar i aquesta pel·li no s'assembla a res.
No, és supernova.
No s'assembla a res i això és molt
difícil. I l'actor que interpreta Mauricio Aznar, que és el Pepe Lorente, que fa una interpretació brutal. I és una pel·lícula que va de menys a més.
Sí.
O sigui, té un tram final que és sensacional, jo crec que és del millor que he vist al cinema espanyol en temps.
Veig
que és
Bruna Cusí...
El fora de camp.
Sí, el Marc Rodríguez.
Sí, Bruna Cusí és com una nòvia que té, que ell després se'n va i diguem que la deixa...
I el Marc Rodríguez vindria a ser el seu manager.
És el germà.
I, atenció, a l'homenatge, o digue-li com vulguis, a Héroes del Silencio. No volem dir res més, però jo crec que és divertido.
És molt, està molt bé.
És el moment Héroes del Silencio.
Tu t'agrades també?
Sí, jo...
Hòstia, a tots us ha agradat les tres pel·lis.
Sí, és que està molt bon.
A més, et diré una cosa, que això és una mania meva, que a mi una pel·li que es diu L'Estrella Azul espanyola, m'acosto amb ella ja amb una mica de rabieta. Penso, mare meva, L'Estrella Azul... Uf. I, hòsties, és una pel·li que està tan ben feta, és tan intel·ligent en tots els recursos que utilitza, això que deia la Noé del documental i, del, i de la ficció, no? Hòsties, estan tots tan bé, està tan ben dirigida, té un guió tan original, que dius, collons, com és que no està tothom veient aquesta pel·li?
Sí.
Si és l'hòstia, si és que de cinema espanyol hi ha hagut una gran collita i crec que la primera gran pel·li de 2024 és aquesta, sí. És que és un pel·liculot. Sí,
és molt.
Doncs mira, de veritat, sí. Quatre estrelles i mitja.
Hosti,
sí, sí, jo, per mi és un nou, també.
Per la gent que... Aquest trident de pel·lis que estan a les pantalles i que són fantàstics.
Repetim, eh? Secretos d'un escàndalo.
T'ho explicaré jo.
Ja, però és que, a veure, és que tu no presentador, no, jo haig d'aprofitar aquest moment.
Apaga-li el micro.
Secretos d'un escàndalo, la pel·li de la Natalie Portman, Desconocidos, la pel·li de Paul Mescal, i per acabar aquesta pel·lícula espanyola que es diu L'estrella azul. Va, anem amb sèries. Que
ara, ja...
ara ja la debacle.
Ah, sí?
Anem,
la primera.
Anem cap a baix, eh?
La bona notícia és que és en català. És una adaptació en imatge real de la sèrie d'animació Avatar, que es va portar al cinema en el seu dia. Avatar, la llegenda...
Uf, n'hem d'anar a Subarracats
Consum? La llegenda de Aang, i la trobareu a Netflix en català.
The Fire Nation is embarked on a dark path.
I don't give a fuck.
Shut up.
Sí. Jo només he de dir que...
Veient, no és això, eh?
Veient-la, no, no, pensava
que no... És
que
aquí
que no...
diu The New Look, eh? O sigui, suposo que tampoc no...
No, no, no. No,
no,
no.
New Look no és.
No.
Veient-la, pensava que no s'havia acabat de renderitzar la pel·li.
Ahà. Has, no t'ha agradat...
La sèrie. La sèrie,
no s'havia acabat de renderitzar.
La llegenda d'Ang.
Sí, és com si... Haguéssim molt de pressa...